El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Més de 300.000 catalans pateixen Covid persistent, cosa que suposa, de fet, un 10% dels infectats per coronavirus. En aquest sentit, en gran part, la patologia afecta a dones que tenen entre 40 i 50 anys. I per fer front a aquesta realitat, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha creat la primera guia clínica de fisioteràpia per tractar la Covid persistent. L'objectiu és oferir recursos pràctics per fer-hi front, tenint en compte que la fisioteràpia és clau per recuperar algunes de les seqüeles. En podem parlar aquesta hora amb en Jordi Vilaró, coordinador del projecte. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
D'on surt la idea de fer aquesta guia?
Bàsicament, la guia surt de donar-nos compte com a professionals de la salut que hi havia un col·lectiu de persones que després d'haver patit la Covid doncs, apareixien amb unes seqüeles que eren molt invalidants i que els dificultaven, doncs, per exemple, poder fer una vida normal o poder retornar al treball. Llavors, detectat això, es busquen quines són les possibles solucions i veiem clarament que la fisioteràpia aquí té un rol important i que a través de la fisioteràpia podem ajudar a recuperar, a vegades no el 100%, però com a mínim sí que puguin tornar a fer una vida el més normal possible.
Uh-huh. I aquesta guia, per tant, aquí va destinada?
La guia va destinada essencialment als fisioterapeutes. En realitat és una guia que ajuda a formar-los en com han d'avaluar, detectar quins són els problemes que padeixen aquestes persones amb Covid persistent i a partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'accions, d'intervencions, de fisioteràpia basades en exercici, en recuperar la respiració, etc., perquè ells puguin abordar i tractar aquests pacients de la millor manera possible.
Quines són les seqüeles principals que s'han detectat?
La més típica és la que ens vam trobar tots quan vam passar Covid, doncs la pèrdua d'olfacte, la pèrdua del gust a la boca, però aquestes en realitat són molt poc invalidants. Les que queden i que realment són molt dificultoses per a les persones és sobretot una sensació de fatiga molt gran que dificulta doncs, poder fer qualsevol activitat, i això abans, com deia, el tema del treballar, però també dolor muscular, dolor articular, dificultat en la respiració, que fa que, per exemple, pujant unes escales una persona s'ofegui i que hagi de parar diverses vegades per poder fer un tram d'escales perquè no és capaç, per la seva respiració, poder fer aquest trajecte que per nosaltres seria molt normal.
I aquestes seqüeles, en concret, quines són les que es poden abordar des de la fisioteràpia?
Bàsicament les que he comentat, més enllà d'aquestes n'hi ha altres, que per exemple el deteriorament cognitiu, o sigui, la pèrdua de memòria, de concentració, etc. Aquí nosaltres hi podem fer poca cosa, però tot allò que té a veure amb la capacitat física, i això vol dir doncs amb aquesta musculatura, aquesta falta de poder fer esforços normals o a vegades una mica per sobre, és on nosaltres com a fisioterapeutes podem fer un abordatge més integral. Sabem que quan aquests malalts es treballen bé i fan tot aquest procés de recuperació ben fet, també té un impacte en aquestes altres seqüeles, com les de la memòria, però no hi podem atacar directament, perquè no és un efecte físic de la musculatura o de les articulacions. Aquestes sí que són accions que nosaltres com a fisioterapeutes podem fer i, per tant, abordem des d'aquesta vessant.
I, per tant, això amb què es corregeix? Amb exercicis, amb massatges, amb exercicis de recuperació que pot fer el propi pacient a casa? Com funciona?
Sí, mira, en realitat el tema massatges aquí no és útil, entre cometes, per res. No? El que fem és treballar molt la força de la musculatura, treballar molt exercicis de tipus aeròbic i, sobretot, treballar molt exercicis respiratoris, que el que ajuden és a recuperar la respiració. Tots sabem que la Covid, una de les coses que afectava primer en els pulmons, aquests pulmons es quedaven fibrosats i això vol dir que els costa molt més poder-se inflar de forma correcta. Per tant, amb una sèrie d'exercicis que fem de tipus respiratori, fem que aquests pulmons puguin expandir-se de manera més adient i, per tant, puguin suportar qualsevol acció o demanda que faci la musculatura en quant a necessitat de fer arribar aire, de fer arribar oxigen en els músculs i a la resta dels òrgans.
Clar, entenc que també aquesta realitat, aquesta guia i aquesta comunicació, no, que heu fet també els mitjans de comunicació sobre l'elaboració d'aquesta guia, també permet als ciutadans conèixer que la fisioteràpia també ens pot ajudar en l'àmbit respiratori, no? Que segurament és una qüestió potser més desconeguda, no? Tothom s'imagina anar al fisioterapeuta quan té algun mal, no? Al caminar, al moure els braços, etc, etc, però potser no quan tenim problemes respiratoris, no? No se'ns acut que hi podem anar.
Sí, correcte. Bueno, aquesta és potser una de les claus, no? Si recordeu el moment de la pandèmia més dur, més agressiu, quan hi havia molts malalts a les UCIs, allà la fisioteràpia, que fa molts anys que ja existeix com a fisioteràpia respiratòria, en realitat és una especialitat, El que fèiem era que en aquests malalts que estaven a les UCIs, doncs ajudar-los a que poguessin, per exemple, desconnectar-se del respirador, del ventilador mecànic, no? La respiració no deixa de ser un acte en el qual és molt important la musculatura. Si la musculatura no està bé, un no respira correctament o deixa de respirar completament. Llavors, en aquests processos és imprescindible que hi hagi una persona que s'encarregui de recuperar en concret aquesta musculatura respiratòria. Més enllà d'això hi ha tot el tema de millorar els volums pulmonars, etc. Llavors, aquí hi ha un àmbit de la fisioteràpia que és molt important, que el nostre país encara és molt desconegut, però que si, per exemple, ens anéssim només a França, no només cal travessar la frontera, hi ha un número molt important de fisioterapeutes que es dediquen a això.
Clar, perquè això, per exemple, canvio una mica de tema, però ara que estem en plenes bronquitis de nou, en les criatures més petites, no? Moltes vegades les famílies o els pediatres no recomanen, no?, determinades criatures poder anar amb fisioterapeuta per poder mirar què passa amb aquestes bronquitis de repetició, no?
Sí, bueno, això és essencialment és una falta de coneixement o de desconeixement per part de certs col·lectius, però el que sabem avui en dia i les investigacions que hi ha, i justament des d'aquí a Catalunya s'ha liderat també una revisió sobre els efectes de la fisioteràpia respiratòria en nens amb bronquiolitis, demostrant ara sí que hi ha uns resultats molt positius. Per tant, ara tenim ja no només les eines de saber com s'ha de tractar, sinó que tenim els estudis científics que avalen que aquests tractaments poden ser molt útils i van molt bé. Llavors, hi ha molta patologia d'aquest tipus respiratori, tant en adults però sobretot en nens, on la fisioteràpia té un rol molt important, i no vol dir que deixem de tractar-se a través de, doncs, ja que sé, dels fàrmacs que els pediatres els donen, sinó que com a col·laboració a tota aquesta farmacologia podem trobar resultats molt, molt importants i millores de forma ràpida. A vegades amb nens, en qüestió de 3-4 dies, hi ha un canvi radical i això s'ha recuperat.
Uh-huh. Per tant, important també aquesta part, no?, de coneixement d'aquesta part de fisioteràpia respiratòria, que també va vinculada al Covid, però també hi ha aquesta part de musculatura, de caminar, no?, per dir d'alguna manera, o de moure'ns, la més habitual, que en aquest cas també hi poden incidir, no?
Sí, correcte. Bueno, és una mica el model de fisioteràpia que tenim ara en el segle XXI és un model que ha canviat. Abans tu parlaves del massatge i això no és una cosa que nosaltres vulguem desestimar, però en realitat l'ús del massatge com a tècnica terapèutica per part dels fisioterapeutes va, diguem-ne, cap a caiguda, perquè ja tenim molts altres procediments, moltes intervencions que des de treball de força muscular molt específic, dels músculs de les cames, dels braços o dels respiratoris, com dèiem abans, exercicis que són, diguem-ne, més vinculats a millorar la capacitat aeròbica, produïm unes millores molt, molt significatives en els malalts, sense haver d'entrar a fer aquestes tècniques més clàssiques, perquè ara doncs, hem evolucionat i tenim un coneixement que ens permet que amb altre tipus d'intervencions molt més específiques hi hagi millores molt, molt bones.
Mm-hmm. Per tant, aquestes millores globals, doncs, que s'exponen, com dèiem, en aquesta guia que ha editat el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, que hem comentat amb el Jordi Vilaró. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, bon
gràcies.
Dia.
Gràcies, adéu, bon dia. Adéu.
El Cafè de la Ràdio, cada dia de 8 a 2:15 a Ràdio Sabadell.